Bona tarda, són les dues, en marxa l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Sabadell tornarà a comptar amb algunes de les raquetes més prometedores durant els pròxims dies. Avui s'ha dut a terme la presentació d'una nova edició, la número 26, de l'Open BBVA Ciutat de Sabadell, un campionat ITF en el qual enguany a més hi ha un tenista de l'entitat organitzadora del tenis Sabadell dins la llista de favorits com és Javier Barranco. El guanyador d'enguany s'embutxacarà $25,000, el que situa el torneig sabadellenc un graó per sota, per exemple, per fer-nos una miqueta la idea del Godó. El creixement experimentat edició rere edició és fora de dubte i la cita ja s'ha convertit en un habitual al calendari tenístic nacional i també al calendari esportiu de la ciutat. De seguida en parlem amb el director del torneig, amb Jordi Morral, i també amb el president del tenis Sabadell, August Serra.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, un dia més al control de so. Som-hi!
Què es comenta a la recepció?
Tindrem tenis amb l'Open BBVA, també Pol Ballesteros, que és el nom propi al centre d'esports. Repassarem la segona catalana, l'inici de la segona B de futbol sala, també amb un nom propi, el de Dani Salgado, l'homenatge del Natació Sabadell als seus medallistes internacionals, també trucarem a Esther Núñez i una mica de motor amb el Sergi Giral i el Rally de la Llana, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
Avui arrenca la fase de grups de la Champions quan faltin 5 minuts per les 7 del vespre. Atenció, que enguany l'horari Champions canvia. 5 minuts abans de les 7 del vespre, Barça-PSV Eindhoven al Camp Nou, el conjunt holandès dirigit per un exblaugrana com Van Bommel. Valverde ha deixat fora de la llista per decisió tècnica a Denis Suárez, Vermaelen i Alanyà, que se sumen així als lesionats Malcom i Samper. A les 9, l'Atlético visitarà el Mònaco. I el Girona va tancar la jornada de primera divisió ahir guanyant per 3-2 al Celta de Vigo, amb doblet d'Estuani i un gol d'Alcalá. Els aficionats locals van protestar pel fet que el Girona-Barça pugui jugar-se a Miami en comptes de Montilivi. El Villarreal, per cert, ha fitxat a Gonzalo Melero per la pròxima temporada. I a més, Enric Mas ha estat homenatjat a Artà, a la seva localitat natal. La jove promesa balear ha acabat segon a la Vuelta, darrere Simon Yates. El guanyador és el primer podi de Mas a la seva carrera en una volta gran. Feia 70 anys que un ciclista balear no pujava al podi de la Vuelta.
Han parlat en les últimes hores.
En la prèvia del partit contra el PSV Eindhoven ha parlat del conjunt holandès el tècnic blaugrana Ernesto Valverde.
Me parece un buen equipo, un equipo joven, un equipo que ataca bien, que está junto, que tiene jugadores muy desequilibrantes arriba, con dos bandas interesantes como son Lozano o Gershwin, un delantero que va de cabeza como un cañón y dos laterales que son muy profundos.
Valverde feia referència ara a ell, Irving Lozano, jugador mexicà del PSV, admetent que hi va haver interès del Barça per ell després del Mundial de Rússia.
Muchos clubes voltearon a verme y creo que es algo muy bonito para mí. Barcelona, pues, es lo que me comentó mi representante, que pues sí hubo interés, pero bueno, él verá las opciones que me entreguen, ¿no? Para mí sí sería un sueño venir a este gran club, si en un futuro Dios me lo permite. Y bueno, yo creo que lo principal es estar en el PSV ahorita.
I Diego Pablo Simeone, abans de visitar el Mónaco, admet altibaixos del seu Atlético en aquest inici de temporada.
Veo un equipo que tiene futbolistas que se tienen que integrar. Y bueno, veo siempre cosas positivas de cara a lo que va a venir. Está claro que hemos tenido altibajos en este inicio de temporada, con partidos buenos, con pasajes de partidos buenos, y a partir de eso trabajar. Lo único que conozco en el fútbol es la mejora trabajando, y nosotros vamos a ir en búsqueda de lo que podamos encontrar para que el equipo crezca.
I a les xarxes socials.
El rànquing publicat pel perfil de Twitter Vintage Stat sobre la diferència de punts dels equips del grup 3 de segona B respecte al mateix punt, però de la temporada passada. L'Hèrcules, el líder, encapçala la taula amb 7 punts més que l'any passat a aquestes alçades, a la jornada 4, seguit per l'Olot, amb 6 punts més que l'any passat. El Peralada en suma 3 més, el Cornellà amb un més 1 tanca aquesta llista de creixements, el Sabadell, per exemple, per fer-nos una idea, ara mateix compta amb un punt menys que no pas la campanya anterior i qui pitjor bagatge té és el Villarreal B de Miguel Álvarez amb 6 punts menys que l'anterior Lliga.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant a dues persones amb molta vinculació amb l'esport sabadellenc que avui bufen espelmes, Miguel Quesada, l'exatleta sabadellenc, i l'exfutbolista del centre d'esports Fernando Llorente.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts i mig per sobre de les dues. Marc Pijuan, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Avui fa una estoneta, a mig matí, s'ha presentat al Club Tenis Sabadell la 26a edició de l'Open BBVA Ciutat de Sabadell de tenis, després de celebrar l'any passat el quart de segle d'existència. Aquests números rodons, aniversari, 25è aniversari. Enguany toca el 26è amb el millor tenis internacional, també tornant a la nostra ciutat del 21, d'aquí a 3 dies, fins al 30 de setembre. Has estat aquella la presentació, has vist l'acte, que en certa manera serveix sempre, Marc, per donar-li el tret de sortida, com dèiem, a un clàssic, aquestes dates de l'any pel que fa a l'esport de la ciutat.
Doncs sí, 26a edició ja, avui la presentació a la seu del tenis Sabadell, un torneig totalment consolidat i que de fet permet veure el bo i millor del tenis estatal, però també internacional, eh? Jugadors vinguts des dels Estats Units, Holanda, Romania, Bèlgica, Rússia, Noruega, el Marroc, Itàlia, Argentina o Xile, entre d'altres, perquè també fins i tot arriben des de la Xina, faran cap a Sabadell, com dèiem, a partir del 21 de setembre. D'entre tots els noms que hi participaran, però en destaquem un. Tu el deies a l'entrada del programa, Adri, Javier Barranco, jugador del tenis Sabadell i que enguany és un dels favorits. Atenció al triomf final. Jordi Morral, director del torneig, aposta per Barranco.
Jo realment en tinc moltes esperances i estaria realment molt content, perquè a més sé que està fent una bona temporada i és un nano que molt treballador, molt lluitador i crec que s'ho mereix.
Doncs a la llista de favorits trobem un jugador, un tenista del tenis Sabadell, Javier Barranco. Altres noms que també poden optar a la victòria final podrien ser el del nord-americà Ulises Blanc, Oriol Roca o també, Marc, el de Carlos Boluda.
Sí, aquests dos últims a més repeteixen, ja que l'any passat ja van participar en aquest Open Ciutat de Sabadell. De fet, a l'acte de presentació els organitzadors han destacat que any rere any l'edat mitjana dels participants del torneig va pujant. Segons Morral, això provoca que a poc a poc l'essència del torneig, que és la de descobrir joves talents del tennis, es va perdent.
El que ens passa és que llavors molts anys veiem els mateixos jugadors i nosaltres el Club Tenis Sabadell sempre ha sigut un club molt volcat amb l'ensenyança, amb l'escola de tennis. Llavors ens agrada veure jugadors joves que vegis que destaquen i ens fa sempre il·lusió que això sigui un pas només, que vinguin aquí un parell d'anys i llavors saltin, doncs com explicava l'August, doncs el Joao Sousa o l'Albert Ramos. Per això el fet de que vagin aguantant tants anys aquest nivell, doncs perd una mica l'esperit que tenia el club al fer aquest torneig.
Hem de dir que aquest increment de la mitjana de l'edat del torneig no passa només en aquest Open, sinó que és una derivada de que, en general, la carrera esportiva dels tenistes s'allarga i això provoca que els jugadors doncs, cada vegada allarguin també més la seva presència en tornejos anomenats Future, que formen part del calendari de la Federació Internacional de Tenis.
La veritat és que escoltant noms com, o cognoms, en aquest cas com Sousa o com Ramos, no cal dir res més. Al voltant de la gent que ha passat per Sabadell en aquestes 25 edicions disputades fins ara, la 26a arrenca d'aquí a 3 dies. Per últim, Marc, has pogut parlar també amb el director, amb el president del Club Tenis Sabadell, amb l'August Serra.
Sí, l'August Serra, que hem xerrat 3 minutets abans d'aquesta presentació, i tenia un tema entre cella i cella, i és el tema de les apostes, que preocupa molt a la Federació Internacional. Això fa que els clubs hagin de tenir molta cura, vigilar que la gent no aposti en aquestes competicions. És un tema força complicat, eh? No parlem tant d'arreglar partits entre jugadors, que això més o menys ja es va evitant, sinó que gent doncs, que aposta, fa servir aquestes aplicacions per apostar, i que com aquestes aplicacions van amb un cert delay, doncs
feta
és
la
molt
llei,
senzill,
feta la trampa, no?
És molt senzill anar a estar al lloc i apostar. És una aposta que en diuen segura.
És una cursa entre el jutge pujant al punt i qui estigui a la graderia amb el mòbil, l'aplicació de la casa d'apostes, intentant apostar abans que no pugi al punt, sabent que ja l'ha guanyat un o l'altre tenista.
Correcte, és una aposta segura, per tant és un frau, això s'intenta evitar. Des de la federació s'incideix molt als organitzadors de tornejos que això ho vigilin. Òbviament és complicat. Ens hem d'imaginar que hi hauria d'haver-hi una persona amb cadascun dels espectadors a veure si fan servir o no el telèfon mòbil. Òbviament això és impossible. Intenten cuidar al màxim, des de l'organització ja han confirmat que tindran un ull a sobre, però òbviament el 100% és impossible de poder aconseguir vigilar tot aquest frau.
Coses de l'esport modern. Anem a escoltar aquesta conversa que ha mantingut el Marc Pijoan fa, com dic, unes horetes amb el president del Tenis Sabadell, amb l'August Serra.
Doncs estem amb l'August Serra, el president del Tenis Sabadell. August, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a casa teva en aquesta presentació de la 26a edició d'un torneig que, òbviament, ja pel número d'edicions veiem que està molt i molt consolidat, August.
Bé, aquesta és la vocació del club. Fa anys que l'organitzem i la vocació és seguir-lo mantenint sempre que tinguem el suport de la massa social i, evidentment, dels sponsors, que són la clau per poder mantenir una organització com aquesta.
Recordo que l'any passat també vaig ser aquí en una presentació i també es posava molt èmfasi en això del suport de la massa social i sobretot dels sponsors. Sense això seria impossible, oi, August?
Sí, efectivament, i més ara que la Federació Internacional va complicant l'organització, demana més exigències que suposen un cost addicional i tot això fa que el sacrifici cada vegada sigui més important.
També llegi ara una mica l'escrit que has fet tu en aquest dossier de presentació i deies que vindrà gent de molt de nivell, de raquetes de nivell, i aquest també és un dels altres punts forts d'aquest torneig, August.
Sí, el ser una organització de $25,000 doncs et permet que vinguin jugadors de l'ordre del 250 del món, el qual ja et permet tenir un nivell considerable.
Ara segurament en farem 5 cèntims de tot plegat, però si ens haguessis d'explicar alguna novetat, alguna coseta nova o el més destacat d'aquesta 26a edició, amb què et quedaries tu, August?
Bé, més que una novetat, bueno, tenim un jugador nostre, que és el Javier Barranco, que jo crec que té bastantes opcions. En els últims mesos ha guanyat 4 ITFs i per tant entenem que per una vegada igual un jugador de casa podria tenir opcions de guanyar-lo. No li volem posar pressió, però esperem que almenys arribi ben lluny.
Et faig l'última, ja, August. Aquesta també és una bona oportunitat perquè la gent de la ciutat de Sabadell disfruti del millor tennis i suposo que convidar-los a casa vostra també és l'objectiu, de fer que la gent pugi fins aquí i us vingui a veure tennis de qualitat.
Sí, nosaltres sempre hem volgut obrir l'Open a la ciutat, que la gent vingui a veure bon tennis, malgrat la federació ens està introduint algunes restriccions d'entrada per temes de seguretat, temes d'apostes i tot això. Però nosaltres mantenim la vocació d'obertura i que vingui qui vulgui, perquè s'ho passarà bé. Veurà molt bon tennis.
Em deies això de les restriccions? Està sent molt sever? Us ha complicat molt les coses? Ha perillat el torneig en algun moment, August?
No, perillar no, però sí que hem de posar recursos de control d'accés de persones.
August, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
A vosaltres.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
L'Open BBVA, que arriba a les seves 26 edicions i que arrencarà d'aquí a 3 dies fins a finals de mes amb tennis de qualitat i cada cop més madur, amb gent cada cop menys prometedora perquè ja s'ha guanyat un lloc entre els millors del tennis mundial. Queda res, mal comptat un minut i mig per un quart de 3, canviem de tema, parlem ara del Centre d'Esport Sabadell i d'un nom en majúscules, el de Pol Ballesteros, que està sent el nom de la setmana al Centre d'Esports. Ahir ja en parlàvem amb el Sergi Garcés de les declaracions de Toni Saligrat, deia, no miro l'edat, qui s'ho guanya l'entrenament, qui s'ho curra, acaba jugant, i per tant, doncs, desmuntant una miqueta aquell tòpic o aquell comentari habitual que sempre els veterans tenen més possibilitats amb Toni Saligrat, deia ahir el valencià que res de res, sobretot a resposta de la pregunta sobre la titularitat de Pol Ballesteros i el seu bon partit al camp de l'Atlètic Balears. Recordem, el gol de la victòria som el ferit va ser seu, va destacar, el vau triar vosaltres, l'audiència, com l'MVP de l'últim partit, i el jove jugador cedit pel Gimnàstic de Tarragona agraeix així tota la confiança rebuda, especialment, clar, evidentment, per part del seu entrenador.
Per mi també, encara que aquesta setmana sigui durant la setmana preveia que podia estar en l'11 inicial, però clar, agraït la confiança del míster i per sort hem pogut guanyar, que això és l'important, i mira, amb un gol meu que jo per la meva part supercontent.
Pol Ballesteros, que és un dels jugadors sub-23 de la plantilla d'enguany del Sabadell, avui hem posat la lupa en la progressió de l'ex del Terrassa o de la Pobla, entre d'altres, des que va arribar fa uns mesos aquí al centre d'esports i especialment en el seu inici de campionat, després d'un mes, després de 4 jornades ja disputades. És un informe amb la veu del Pau Durant.
Pol Ballesteros ha anat en una línia clarament ascendent en aquest primer mes de campionat. L'atacant de Vilassar ha entrat a les 4 convocatòries de Toni Saligrat, el que no podien dir d'altres joves com David Acedo o Joan Castanyer. A més, el jugador cedit pel Nàstic de Tarragona ha gaudit de minuts en 3 dels 4 partits disputats i ja s'ha estrenat com a golejador. En la primera jornada, amb alguns homes com Williams, Nico del Monte o Antonio Domínguez encara per arribar, Pol Ballesteros va entrar a la llista i va jugar 9 minuts al 2-2 contra el Peralada. L'extrem dretà va ocupar el lloc de Pedro Capó. En canvi, una setmana més tard, tot i viatjar a Conca, no va tenir cap minut a la derrota 2-0 a la Fuensanta. De nou a casa, a la nova Creu Alta, Ballesteros va sortir des de la banqueta al tram final del partit davant el Barcelona B. L'ex de la Pobla va tenir un minut més que davant el Peralada, ja que va entrar al 80 en un doble canvi fet per Saligrat, Ballesteros i Néstor per Gato i Felipe Sanchón. Una substitució doble que gairebé va ser una declaració d'intencions, veient l'alineació del valencià 7 dies després a Palma de Mallorca. A Som Malferit, Néstor i Pol Ballesteros van ser dues de les novetats a l'11, en la que suposava la primera titularitat del jugador nascut a Vilassar, i Pol Ballesteros va aprofitar-la. Primer gol oficial amb la samarreta arlequinada i 75 minuts jugats, fins que el va suplir Manuel Gato. La línia del jove jugador del Sabadell, per tant, va cada cop a més.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I Pol Ballesteros també té avui reserva feta aquí a l'Hotel Suís, perquè avui hi ha tot això dia lliure per la plantilla del centre d'esports abans d'iniciar un cicle que durà els arlequinats a veure's les cares diumenge a la nova Creu Alta davant de l'Ontinyent. Analitzarem el moment de l'equip després del primer triomf de la temporada amb ell, amb Pol Ballesteros, un futbolista que creu que fins ara ja estaven mereixent més punts dels que havien sumat.
Estàvem treballant molt bé, com jo sempre deia, i per això, bueno, jo crec que molt merescut, i jo crec que ja tocava i ho necessitàvem tots, per tant l'afició com nosaltres, per estar més tranquils i disfrutar-ho.
I ja de cara al futur, més tranquils, com deia ara el Pol Ballesteros, centrant ja la mirada en el Sabadell-Ontinyent de diumenge a les 5, l'atacant també ha confessat el que és un secret a veus, que necessitaven començar a sumar de 3-3 i que el fet de fer-ho, d'aquests 3 punts sumats a Som Malferit, en una plaça com aquesta, ha reforçat la moral col·lectiva del vestidor. Per tant, volen més ara, esperen mantenir la bona ratxa oberta contra el Balears diumenge a les 5 davant de l'Ontinyent.
Això és molt llarg, però bueno, era important sumar els 3 punts en un camp complicat que poca gent guanyarà aquí. I ja et dic, ara cap amunt, l'equip està amb una confiança enorme i el pròxim partit a casa contra un Tinyent, pues, a seguir una dinàmica, si pot ser, sense encaixar i bueno, i a seguir.
Si avui era dia de descans, demà dia de tornada a la feina dels arlequinats, iniciant cicle, veurem si Saligrat toca moltes peces o no del dibuix que va plantejar a Som Malferit. Diumenge, com sabeu, la cita a l'horari de tota la vida de futbol a Sabadell, a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta, encara que això sí, amb actes socials diversos en la prèvia de l'enfrontament al mateix temple, al mateix estadi creualtenc.
Hola, sóc Roman Carrillo, porter del Sabadell, i si voleu estar informats de tot el que passa al voltant del nostre equip, us recomano que escolteu tota la setmana l'Hotel Suís.
I encara en futbol, bones notícies dels dos equips sabadellencs de segona catalana. La sabadellenca i el Sabadell B van aconseguir guanyar, sumar els 3 punts que els situen ara en una zona còmoda, podríem dir, en una zona tranquil·la de la classificació. El filial arlequinat, de fet, va sumar el que és el primer triomf de la temporada. Els de Pablo Becerril van superar per 1-2 al Masnou amb els gols de Guillem Anglada i de Xavier Cencillo al segon, quan faltaven poc més de 10 minuts per acabar el partit. Per tot plegat, el tècnic arlequinat Becerril creu que aquests 3 punts faran que el seu equip faci un pas endavant.
Sí, amb l'equip jove com el que tenim també va ser un pas endavant, perquè ja et dic, era un moment que just abans del descans que era molt complicat, on ells van jugar les seves armes i van portar el partit a un terreny que els convenia més a ells que a nosaltres. L'equip va reaccionar molt bé a la mitja part i bueno, una victòria que considero que és de prestigi, perquè no sé quanta gent guanyarà el camp del Masnou, perquè és un molt bon equip i un camp molt complicat.
Els de Becerril pensen ja en el proper partit, diumenge a Olímpia a les 12 contra el Parets, un equip sempre perillós, com analitza el tècnic local.
Molt perillós, molt perillós. És un dels equips més perillosos de la categoria, com bé dius tu, porten molts anys, unes temporades que es queden al límit de pujar a primera catalana, per tant és un equip que sempre serà dels equips doncs, de segona, i aquest any s'ha reforçat bé, ha fitxat jugadors que tenen molt nivell, tenen un bon pressupost, un estil de joc que a nosaltres ens pot complicar bastant la vida. Bueno, és un dels partits que tenim assenyalats amb alerta al calendari.
La sabadellenca, per la seva banda, va remuntar el partit amb dos gols en els últims 5 minuts. Els de Jesús Rueda Betis van acabar superant, per tant, 1-2 al Juan 23 a Terrassa. Però tot i el triomf, l'entrenador taronja, exigent de Mena, creu que el seu equip ha de millorar de cara als pròxims enfrontaments, vist el rendiment al camp del Juan 23.
Bueno, la verdad que nos faltó de todo, y sobre todo lo que nos faltó, que es lo que pido desde un principio, es la intensidad que nosotros siempre tenemos que tener. Y si nosotros si no ponemos la intensidad que tenemos que poner y más en casa, el equipo la verdad que le cuesta mucho. Entonces yo creo que ayer faltó la chispita esa de ir a por todas desde el principio, relajarse y bueno, luego los 10 últimos minutos ya se vio otra cosa, pero como te he dicho, depende del rival que tengas enfrente, cada partido es diferente y yo creo que si fuera así otro equipo no hubiéramos remontado.
Ara bé, el tècnic ja valora el proper duel. Serà no diumenge, com en el cas del filial del centre d'esports, sinó dissabte a les 4 al camp del Matadepera, un d'aquells camps peculiars per les seves dimensions i un rival que a casa seva, diu Betis, és gairebé insuperable.
Sí, és un campo muy difícil. Ellos tienen el campo cogido. Es un rival que juega muy directo, que va bien por arriba, de cabeza, y la verdad que va a ser un partido muy disputado y difícil para nosotros.
A l'espera d'aquest partit, però, la sabadellenca és ara mateix sisena al seu grup de segona catalana, amb dues victòries i una derrota com a balanç dels tres primers partits disputats.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje en el que acabem sentint-nos tots com en una gran família.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Xocolata Express.
6 minuts i creuem l'equador d'aquest hotel suís. Avui el Marc Pijuan ha fet quilòmetres perquè a primera hora del matí ha estat a les instal·lacions del Tenis Sabadell amb la presentació de l'Open BBVA que us comentàvem en els primers minuts del programa, i després, passat ja al migdia, ha passat una estoneta per Canllong, en aquest cas per visitar, per saludar, per xerrar una estona amb un bon grapat d'esportistes del Club Natació Sabadell que avui eren homenatjats per part de la seva entitat i que han tingut, com dèiem ahir, amb Gisela Ferrer, un estiu ben mogudet amb tots els esportistes del Natació Sabadell que han disputat competicions internacionals aquest estiu en les diferents modalitats, en natació artística, natació, en waterpolo, i la veritat que amb molt d'èxit, tenint en compte que una dotzena d'ells han aconseguit medalles internacionals, ja siguin a mundials, ja siguin a europeus. De nou, molt bona tarda, Marc.
Què tal, Adri? Tornem aquí.
Com ha anat l'acte d'homenatge a tots aquests esportistes del Club Natació Sabadell?
Doncs mira, realment ha estat un acte allò curtet, un acte que ha anat ràpid per feina, han anat des del club, que ha comptat amb la presència, com bé deies, de tots els esportistes del club, que han competit, que han guanyat, també que han arribat a la final, Fet aquest matís, no només que hagin guanyat medalla, també s'han arribat a la final.
És a dir, Marc Sánchez i Marina també García. Marina García,
correcte. Faltaven dos d'aquests esportistes, la Pili Penya, l'exjugadora de l'Astral Punt Natació Sabadell, que aquesta temporada jugarà al Sant Andreu, que no ha pogut vindre, tampoc hi era Marc Sánchez, que recordem el nadador del club per estudis entrena a la seva illa a Palma de Mallorca. Sí que hi eren, en canvi, doncs la Mati Ortiz, la Bea Ortiz, l'Ania Espar, la Maica García, la Judit Forca i Laura Ester per la seva medalla de bronze a l'Europeu de Barcelona, Paula Leitón per aquest mateix bronze i també pel recent or europeu aconseguit a l'Europeu Júnior disputat a Portugal, i també ha rebut el reconeixement la Gisela Ferrer, que aquest estiu s'ha penjat l'or en aquest campionat d'Europa Júnior, igual que Paula Leitón, i també el Mundial Juvenil. Un dels altres protagonistes ha estat Sergi Cabanes, waterpolista del club, que enguany s'ha penjat la plata a l'Europeu de Barcelona. Nadadors també com Òscar Salguero, que enguany s'ha proclamat campió d'Europa al 100 braça d'Oblin i plata als relleus, o Marina García, que va tocar el podi amb un quart lloc a l'Europeu de Glasgow, també han rebut l'homenatge. Per últim, Emma García, nadadora de sincronitzada del club, també ha rebut el reconeixement per la seva participació i per les seves medalles amb l'equip espanyol de sincronitzada a Glasgow.
I això m'ho has d'explicar bé. De seguida parlem també amb una protagonista que ha rebut en les últimes hores un altre homenatge, però abans, has Vildebur ha fet una entrega d'una medalla de...
Sí, doncs una medalla de xocolata. La Marina García,
tal qual.
Sí, sí, era una medalla que segurament podem veure imatges, perquè el Roger Benet, el company, estava allà fent fotografies i hem intentat doncs agafar aquesta momentània d'aquesta medalla, sobretot per aquesta quarta posició,
sí,
a la final dels 200 metres braça.
Sí, literal, el tema de la medalla de xocolata per ser quarta.
Sí, sí, des del club, l'Armengol Llorenç, que era el vicepresident econòmic de l'entitat, qui avui presidia aquest acte, doncs ho ha fet allò a la presentació, ha dit, mira, no volíem doncs deixar sense aquesta medalla de xocolata, Sabeu que el quart lloc és aquella medalla que no existeix, però que molts diuen de xocolata, doncs bé, li han fet a entrega. Avui la presentació institucional, com dèiem, hi havia l'Armengol Llorenç, que és el vicepresident econòmic de l'entitat, que ha assegurat que és un orgull per tots els socis de la Natació Sabadell saber que el seu esforç econòmic acaba amb triomf, repercutint amb triomf a nivell internacional dels seus esportistes.
Com a club natació, amb tants socis no se'n coneix una altra Europa, i com a club de practicants d'esports tampoc. Llavors, potser una mica els resultats fan justícia a la gran dimensió nostra, a la gran massa social. Jo sempre dic que al final és el soci el que està finançant tot això, i doncs és un orgull pel soci que el seu esforç després es vegi recompensat amb els èxits internacionals dels nostres esportistes, que evidentment són els grans protagonistes, però que tinguem clar que sense una cosa no hi hauria l'altra.
Un Armengol que també ha volgut remarcar que la majoria d'aquests nedadors esportistes han nascut i crescut al club, i que per tant el relleu a l'entitat d'esportistes d'elit està més que assegurat.
Sí, de fet, i és una altra cosa que ens fa orgull, molts d'ells han après a nedar aquí a la casa. És el treball des de la base, des dels cursets, i penso que això seguirà sent així. Seguim sent l'escola de natació per excel·lència i ho volem seguir sent.
Doncs les paraules d'Armengol Llorenç en aquest acte d'homenatge als esportistes que han guanyat medalla o que han arribat a la final del Natació Sabadell durant els tornejos que han disputat aquest estiu. Una última anècdota, Adri, perquè dèiem que hi havia Sergi Cabanes, l'hem vist allò saps quan surt algú que ha acabat de sortir de la dutxa, del gimnàs?
Corrent,
veus,
no?
Que encara un pèl allò vermellet, amb el cabell encara mullat de la dutxa i tal, doncs li hem preguntat, escolta, que tenies entrenament ara, estaves? Diu, sí, diu, de fet avui el Xava Gómez m'ha fet entrenar una hora abans que la resta dels meus companys perquè ells ara mateix estan entrenant i el Xava no m'ha perdonat l'entrenament d'aquest matí, perquè recordem que el club jugarà aquesta Supercopa d'Espanya contra el Sant Andreu divendres, per tant, entenem que el tècnic vol a tots els seus jugadors al 100%.
I s'espera que sense Duncan Linde encara, el principal reforç de l'Estrelpool masculí aquesta temporada, que arriba divendres a la ciutat i, per tant, difícilment podrà debutar contra el Sant Andreu en aquests quarts de final de la Supercopa d'Espanya. Bona feina, Marc. Fins ara.
Fins ara.
Mig minutet i creuem l'equador ara sí del programa i creuem el punt de 2:45 de la tarda. No sé si l'agafem ja a l'aeroport, si pels pèls no l'agafem volant cap a l'Argentina. On et trobes, Esther Núñez? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Estic al cotxe anant cap a l'aeroport.
Anant cap a l'aeroport. Marxes cap a l'Argentina, ja és un habitual al parlar amb l'Esther Núñez d'aquests viatges i d'aquesta mitja vida a Sabadell, mitja vida a l'Argentina. Estàvem repassant ara, Esther, ho escoltaves també tu, els homenatges que hi han hagut avui als diferents medallistes, competicions internacionals d'aquest estiu del Club Natació Sabadell. Un acte també emotiu, maco, pel que significa el que has rebut tu en les últimes hores, també per part del Club Natació.
Sí, exacte. I el club em va fer un homenatge, el tipus despedida, per dir adéu, no?, a aquesta llarga carrera esportiva, no?, que he tingut al club.
Deies a través de Twitter, t'he llegit dir, no deixaré mai de nedar, de competir sí, però de nedar no hi ha manera, no?
No, 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 jo crec que no, d'això no es pot deixar. Jo crec que el cos t'ho demana, no?, és com una droga.
I al final són molts anys dedicant-te a això i no sé com se sent un, perquè no he pogut dir allò de exnedadora Esther Núñez, com estàs, bona tarda, perquè se'm fa encara una mica estrany i m'imagino que quan tu reps homenatges com el d'ahir perquè és un comiat, un final de carrera, etc, no sé si serveix per posar la vista enrere i donar-li dues voltes a tot el que una ha anat fent al llarg de totes aquestes temporades, si és un pèl estrany encara...
No, de fet ja feia un parell d'anys, o parell tres, que estava pensant en la retirada, perquè, bueno, perquè ja sentia que la competició no era el que més m'agradava, patia molt, notava molt d'estrès, no? La competició sí que em seguia motivant a entrenar, però competir ja no era el que jo buscava, no? Se li fa molt difícil retirar-se, i a més quan porta molts anys a l'alt rendiment, no? Llavors, doncs, sempre has de buscar fer-ho de la millor manera perquè no sigui dolorós, perquè, com et deia abans, és com una droga i notes un buit, no?, quan deixes de fer-ho. Jo crec que molts esportistes d'alt rendiment els ha passat i bueno, jo he intentat fer d'una manera regressiva perquè no em passi tant. Sí que... doncs això, porto un parell d'anys pensant-ho i sempre miro enrere i, de fet, ara acabo d'acabar un llibre que he escrit sobre la meva història. Això també m'ha ajudat molt a fer un repàs de la meva carrera esportiva, de la meva vida i poder anar tancant etapes, no?
Autobiogràfic? El podrem llegir aviat o...?
Doncs espero que sí, estic en procés de poder recaudar diners per poder imprimir-lo i bueno, tenir una edició del llibre, així que de seguida que tingui novetats ho faré saber per obtenir una ajuda i també perquè tothom pugui llegir aquest llibre, no? Que per mi és especial i bueno, li he posat molt d'amor.
Doncs ara entenc encara millor, avui que anava la cosa de cites a través de Twitter, el que et comentava el Fred Benyú, que deia per mi Esther Núñez és una cita seva, que és la vida cal veure-la mirant cap endavant, però només es pot entendre mirant cap enrere.
Sí, bueno, de fet és un tuit que jo havia posat feia uns anys, i és això, no? Doncs que la vida només es pot entendre mirant-la enrere, no?
Doncs anem a mirar cap enrere, perquè tinc per aquí el teu palmarès, que és espectacular. 6 vegades campiona de Catalunya de Gran Fons, campiona d'Espanya de 25 quilòmetres, de 15, de 10, 2 cops campiona del món fina d'aigües obertes. Si no anem tant a les curses, sinó a les distincions, medalla d'or de serveis distingits de la Federació Espanyola, medalla extraordinària també al mèrit esportiu per la mateixa Federació Espanyola, millor esportista de Sabadell l'any 2007, mencions especials per part de la Federació Catalana... Vaja, un historial gairebé impecable. I ara que dèiem, el tema de mirar cap enrere, un amb què es queda, si s'ha de quedar, si ha de triar alguna cosa?
Bueno, m'haig de quedar moltes coses, però també he posat a les xarxes socials, no?, una mica el que vaig dir ahir en el comiat, que jo sento que he crescut molt com a persona, l'esport m'ha donat valors que puc transmetre ara, doncs, als meus nedadors, que jo tinc nedadors que entreno, a la meva filla, i això és el que m'ha donat l'esport, i penso que sí, que he viscut moltes victòries i altres, no tantes victòries, sinó més cops, no?, que no t'han anat bé, o que has hagut d'entrenar molt i després els resultats no són els que esperaves, però això et fa ser una persona i et crea, bueno, a mi m'ha creat això, m'ha ajudat a créixer i a ser la persona que sóc ara, no?, que m'encanta.
La situació familiar, evidentment, és molt diferent. Has estat mare, com comentaves ara, i entre unes coses i unes altres deixes la natació a nivell competitiu com a nedadora, però, com deies, entrenes, tens el Damián Blaum, que continua fent les quilometrades que ens caracteritzàveu tots dos. Per tant, una no acaba de deslligar-se mai del tema de les competicions i de la natació, encara que hagi penjat el banyador, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, bueno, el banyador encara està penjat per casa meva, segur, mullat, però sí, és això, crec que també m'ha ajudat molt el fet de poder entrenar-lo al Damià, i també ara tinc a 3 nedadors més que fan la Copa del Món, i això, vulguis o no, t'ajuda a mantenir-te lligada en aquest estil de vida, no?, que ens havíem creat, i bueno, i ajuda a sentir-te viva en aquest món encara.
L'última, abans comentaves el tema de molts esportistes d'elit, quan acaba la seva carrera, quan es retiren, sempre tot això genera dubtes, perquè al final és canviar radicalment el que ha estat el teu estil de vida durant pràcticament tota l'edat adulta. Per tant, és un replantejament vital, i no sé si Esther Núñez, dins d'aquest procés que deies que no ha estat de la nit al dia, sinó que ha estat una mica paulatí, si tu també has tingut aquella sensació o aquella pregunta que tot esportista d'elit diu que en algun moment de la seva vida es planteja, que és, i a partir d'ara què?
Bueno, com et deia, progressivament he anat deixant fort i he anat entrant en aquest món d'entrenadora i també de... dono classes de preparació física i, bueno, hi hem de dir ja. Però sí, he tingut la sort de que he pogut trobar altres coses que m'han ajudat a això, a deixar una miqueta la competició.
Doncs Esther Núñez, que també volíem tenir des de Ràdio Sabadell, aquí a l'Hotel Suís, el nostre reconeixement per una carrera brillant, direm exnedadora competitiva però nedadora aficionada a partir d'ara, escriptora també, que tinguis molta sort amb la publicació del llibre, que el volem llegir aviat, i si mirem el curt termini, que vagi bé el viatge cap a l'Argentina.
Molt bé, moltes gràcies.
Un petó.
Que vagi bé.
Saps què és la ràdio?
La ràdio és so.
La ràdio és música.
La ràdio és paraula.
La ràdio és ritme.
La ràdio és imaginació i creativitat.
Som estudiants de l'Enric Casasses i ens pots escoltar a...
Ràdio Sabadell. Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Ladies and gentlemen,
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Destacaria a mi els pilots catalans de primer nivell. L'Oriols és el campió de Catalunya actual, anava líder del Campionat de Catalunya. Tenim un Xavi Domènech d'aquí de Sabadell i del Motor Club Sabadell, que amb aquesta és la seva quarta participació i quatre victòries. El Segú també, que va pujar al tercer calaix del podi, també del Motor Club Sabadell. A part d'ells hi havia pilots de primer nivell, sí, i cotxes de primer nivell. Pensa que hi havia cotxes que actualment estan corrent el Mundial de Ràllis.
El Jaume Marcó, el president del Motor Club Sabadell, l'escoltàveu ara, s'ha mostrat encantat amb la resposta que hi ha hagut al 19è Rally de la Llana. La prova complia 50 anys, com sabeu, si no per això estem nosaltres, en dues toncades. Al principi fa 50 anys va arrencar amb 4 ral·lis de manera consecutiva i després d'unes dècades sense organitzar-lo, doncs van reprendre el fil allà on el van deixar, i per això 50 anys de vida del Rally de la Llana, 19a edició, que s'ha dut a terme aquest cap de setmana. La prova va complir aquest mig segle d'història amb 127 cotxes inscrits, amb un nou format també, concentrat tot en un dia, com parlàvem divendres en la prèvia, amb un dels que n'ha pres part, ja sigui com a assistència, ja sigui com a pilot de totes les edicions, com és el sabadellenc Francesc Urpí, amb una nova data després de vacances d'estiu i no pas cap a la Setmana Santa com estàvem acostumats, i també amb un nivell brutal, com escoltàvem ara per part dels organitzadors. Per Jaume Marcó ha estat un encert buscar aquest forat lliure al mes de setembre i també la voluntat de tornar una miqueta als orígens, disputant la Copa Catalana d'Asfalt, també el català de Rally Sprints, a més dels habituals velocitat històrics i de regularitat esports i superesports amb cotxes clàssics. El format era diferent, tornava als orígens, amb nova data, cap al setembre, tot concentrat en un dia, i el balanç d'aquest còctel, d'aquesta nova recepta, és molt, però que molt positiu.
Respecte al canvi de format, aquest any feia 50 anys que es va fer el primer Rally de la Llana, en aquella època de Premi Tèxtil Riba, i vam dir, ostres, doncs podíem tornar al format una miqueta que va començar la Llana l'any 68, i així ho vam fer. I, bueno, 127 inscrits, doncs, ens donen la raó de que ha sigut un èxit brutal.
De fet, el sostre en un primer moment estava fixat en el centenar, en els 100 participants, finalment van ser pràcticament una trentena més. La pregunta del milió ara passa per saber les intencions de l'organització del Motor Club Sabadell de cara al futur. Hi ha hagut canvi amb l'arribada de cotxes moderns, duent-se a terme al setembre, concentrant la cita tota en un dia, i la idea és mantenir la línia oberta enguany?
En principi sí, si no hi ha cap cosa de força major. Volem continuar el mes de setembre i volem continuar amb el format aquest, inclús incloent-hi algun format més d'alguna challenge de promoció, que és, en definitiva, el que a nosaltres ens va promocionar l'esport base. Vull dir, aquest any hi havia la Focus Extreme, challenge Michelin, hi havia promoció, hi havia Rally Spring, doncs gràcies a l'any que ve podem incorporar alguna challenge més aquí dintre.
Corda per estona, per tant, en aquest Rally de la Llana, que ha estat tot un èxit i que, com escoltàveu en començar, ha tingut el sabadellenc Xavi Domènech, un dels pilots de referència, aconseguint, es diu aviat, el seu quart triomf al Rally en 4 edicions que ha disputat el pilot del Motor Club Sabadell. De cara al futur, parlant de noves categories, de consolidar els canvis d'enguany, per tant, la 20a edició del Rally de la Llana vindrà també acompanyada de novetats l'any vinent, segurament, si es confirma el que ens comentava ara el Jaume Marcó, cap al mes de setembre.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
No deixem encara la benzina, no deixem encara el motor, perquè el pilot sabadellenc Sergi Giralt participarà aquest cap de setmana al Rally d'Andorra. Ho farà com a copilot. La prova del Principat li servirà una miqueta d'escalfament, d'entrenament, per conèixer el seu nou cotxe, un Porsche 2.7 de color taronja, de cara ja no tant a aquest Rally d'Andorra, que també, sinó sobretot al Gran Premi de Portugal, que és un dels grans desafiaments del pilot local del sabadellenc i sobretot una de les cites, podríem dir, de més prestigi, juntament amb el de Monte Carlo, i que està, per tant, subratllada a l'agenda del Sergi Giralt. És una informació que ens apropa al nostre estudiant en pràctiques, el Víctor Villar. Víctor, bona tarda.
Bona tarda. Giralt es mostra afortunat amb el canvi de muntura, que és diferent de la que estava utilitzant últimament. A més, no oculta les enormes ganes que té de començar a fer arrels amb el nou vehicle al Principat. El seu objectiu principal és arribar a Portugal amb bones sensacions i quallar la millor actuació possible en un dels ral·lis més reconeguts.
Bueno, i ara aquest cap de setmana tenim el canvi de muntura, em vaig amb el David, amb el Porsche, amb el 2.7 RSL, que ens anem a fer ràdio d'Andorra, per provar una miqueta el cotxe de cara al primer cap de setmana, bueno, primera setmana d'octubre, que anem a fer el Portugal històric. ¿Vale? En definitiva, juntament amb el Monte Carlo, som els dos grans reptes d'aquesta temporada, no?
El de Sabadell ha definit la competició lusitana, que s'organitza durant el pròxim mes d'octubre, com una carrera molt complicada a causa del seu perillós trajecte i el gran nivell que hi ha hagut en totes les seves edicions. Ara bé, ell es pren aquests factors com uns reptes, no pas com uns obstacles.
Portugal és un rally dur per tot el que m'han comentat, companys que han estat, es corre molt, les carreteres són molt trencadotes, i, bueno, la qüestió és anar a aprendre, per suposat, passant-ho bé, i sobre la marxa és un rally molt llarg, o de 100 dies, comença el dimarts i no acaba fins i vendes el vespre, dissabte, i, bueno, és l'expectativa, veure ja què és el que passa, no?
Per tant, el setembre i l'octubre es presenten moguts pel pilot local, començant per la cita d'aquest cap de setmana a Andorra.
Me llamo William Velázquez, jugador del Sabadell, juego defensor central y también escucho Hotel Swiss por Radio Sabadell. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. She sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet.
Sort, per tant, el Sergi Giralt en aquest test de, podríem dir, d'Andorra, aquest banc de proves que durà a terme el Principat, pensant ja en Andorra, en una cita amb més prestigi, pensant ja en Portugal, perdó, en aquesta prova que té el calendari d'aquí a uns dies al pilot de la nostra ciutat. Canviem radicalment de tema, ara parlem del futbol sala. Una de les competicions que arrencava l'últim cap de setmana fa uns dies era la segona divisió B d'aquest esport de futbol sala, com la temporada passada, amb dos representants de la ciutat, amb el Club Natació Sabadell i també amb el Club Esportiu Escola Pia. Podríem parlar de cara i creu pels dos equips sabadellencs en el seu debut enguany a la segona B, sobretot perquè tenien, en el cas dels nedadors a casa, en el cas dels escolapis fora, però una estrena un pèl similar en el sentit que es veien les cares amb equips nouvinguts a la categoria, amb equips que acaben d'arribar des de tercera divisió a aquesta segona divisió B. Per exemple, el Club Natació Sabadell va humiliar directament l'Isur Ciutat de Terrassa en aquest derbi entre conjunts sabadellenc i terrassenc, 10-0, per tant, victòria contundent dels nedadors, incloent-hi en aquest duel a Calbalsac un pòquer, uns 4 gols anotats per Dani Salgado, un dels noms propis d'aquest hotel suís. Diego Blanco, l'entrenador del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, ha destacat sobretot, més enllà de la tasca, de la faceta golejadora del seu equip, amb aquest 10-0, la importància al futbol sala de deixar la porteria a zero, de defensar-se bé, de ser un equip que exhibeix fortalesa defensiva i, sobretot, tenint en compte que venim d'una temporada passada en la qual el conjunt nedador era un dels que més gols encaixava a la categoria. Per tant, Diego Blanco ha remarcat per sobre del 10-0 el fet de no rebre cap diana en aquesta estrena de la Lliga contra l'Isur Ciutat de Terrassa, i en especial avui, que parlarem d'ell, que parlarem de Dani Salgado, la feina al darrere en defensa de l'exjugador, entre d'altres, del CatGas Santa Coloma.
Sobretot en labores defensivas, ¿no? S'ha visto otro jugador, otro Dani, ayudando mucho más al equipo, y encima pues te mete 4 goles, no le puedes pedir más. La verdad que no solo a estos tres, sino a felicitar a todos los jugadores, que han hecho un extraordinario esfuerzo y un gran partido.
Per tant, felicitació per part del seu entrenador, de Diego Blanco, tant a Dani Salgado com a la resta de la plantilla del Club Natació Sabadell, renovada, amb l'objectiu, igual que la temporada passada, d'estar a la part alta de la classificació i amb una estrella com Dani Salgado, ex del Pozo Murcia, ex de Marfil Santa Coloma, entre d'altres, amb una experiència dilatada a l'elit, a la màxima categoria del futbol sala estatal, que enguany doncs, afronta la seva segona temporada al conjunt sabadellenc, al conjunt nedador, però que això sí, va estar molt, molt, molt a prop de marxar a l'estiu. Amb ell, després del partit de l'estrena de la victòria per 10-0 contra l'Isur Ciutat de Terrassa, va poder conversar una estona el Pau Vituri, amb, podríem dir, l'estrella d'aquest partit amb els 4 gols anotats per Dani Salgado. Aquest és el resultat de la conversa mantinguda entre el Pau Vituri i una de les referències del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, com és Dani Salgado.
Doncs som-hi, estem aquí amb el jugador del Club Natació Sabadell, amb el Dani Salgado. Dani, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Quina forma de començar la temporada, eh? 10 gols, 4 han portat el teu segell. No sé si podíeu demanar un millor inici de temporada contra el Ciutat de Terrassa.
La verdad que teníamos muchas ganas de demostrar que la segunda vuelta del año pasado fue un error. El equipo ha trabajado bien esta pretemporada. Se han incorporado jugadores con mucha calidad y la verdad que no se podía esperar este resultado porque jugábamos contra un gran equipo que acababa de subir pero que había hecho muy buenos fichajes, pero creo que ha sido muy, muy merecido.
A nivell també personal, com et trobes? 4 gols avui, t'hem vist molt actiu, molta classe en la definició. Com et trobes a nivell personal?
La verdad que bien. Estoy jugando con amigos, eso siempre te gusta. Cuando juegas con gente que te rodea, que son grandes personas, pues te sientes mejor, ¿no? Estoy muy bien físicamente, la verdad, me encuentro muy bien y, como digo, siempre voy a intentar ayudar en todo lo que pueda.
Al final també, tu comentaves abans, el club s'ha reforçat aquest any, hi ha cares noves, Dani Castro, 2 gols, Marc Espada, que també ha marcat avui. Com estàs veient el nivell d'aquest club en comparació al club de la temporada passada?
Bueno, la temporada pasada hay que recordar que en la primera vuelta íbamos primeros, que tampoco ha sido lo que sí que es verdad que en la segunda vuelta, pues bueno, circunstancias de jugadores que nos siguieron, porque no tenían minutos y bueno, al final pues nos quedamos un poco en cuadro, ¿no? Y creo que eso también pues nos perjudicó un poco. Pero ya te digo, este año tenemos mucha esperanza puesta en hacer las cosas bien y esperen que surti tot molt bé. Y la veritat que intentem ajudar el club en tot que faci falta.
T'anava a preguntar una mica pel que comentaves tu ara. L'any passat es va fer una primera volta magnífica, una segona volta on es van perdre aquestes opcions de Copa del Rei, d'estar a la part alta. No sé si és el gran repte d'aquesta temporada. És que sigui un equip més regular, que això, que les lesions respectin, que els fitxatges s'acoplin, que no hi hagi baixes. No sé si aquesta regularitat és el que espera el club i el que espera Dani Salgado.
Sí, jo crec que sí, jo crec que... Que estamos en un gran club, eso es lo que esperamos, pero es un típico decirlo, ¿no? Desde que lo sacó Simeone, pero partido a partido. Creo que es muy importante, nosotros no nos podemos poner metas altas tampoco. El equipo es con muchos jugadores nuevos, pero sí que es verdad que nos vamos a dejar la piel por el escudo del club.
Preguntar-te també una mica pel que va passar aquest estiu. A principis de l'estiu et veiem més fora que dins, al final vas acabar renovant pel club. Com va ser aquest procés pel Dani Salgado?
Bueno, yo mantení unas conversaciones con el club, con el presidente, con el entrenador, aunque diga que no le cogí el teléfono. Y bueno, sí que es verdad que llegaban otras ofertas, es cierto, pero al final, como he dicho cuando jugaba en Primera División, al final el club que te cuida bien y estás bien, tienes que demostrarle tú también tu confianza, ¿no? Y al final, bueno, llamé al míster, al presidente, les dije que contaran conmigo y aquí estoy muy feliz.
Al final també, no sé, un com es pren amb aquesta veterania, com la que tens, com es pren una temporada, aquesta nova temporada. Si allò que deies tu abans, passar-s'ho bé amb amics, però a la vegada suposo que aquell punt competitiu no es perd, tot i la veterania.
Ni en los entrenamientos, yo soy ganador nato, por eso a veces me enfado mucho, entonces yo voy a ganar siempre y a competir, ya lo he dicho, pero siempre se compite mejor estando rodeado de amigos.
I l'última pregunta ja, no et molestem més. La setmana que ve, aquest cap de setmana, ja toca un partit especial per tu. És el segon equip de l'Indústria Santa Coloma. Al final no és evidentment l'equip on vas estar, però bé, com es pren un, sempre jugar un partit a Santa Coloma?
Pues imagínate, ¿no? Con mucha ilusión, siempre que juegas en casa y contra el club que es el club de tu vida, porque Industria García es el club de mi vida. Aunque sea con el B, siempre que piso ese pabellón está repleto de gente a la que quiero, amigos míos, y siempre es un placer jugar allí.
Gràcies, Dani, i a disfrutar també amb el teu fill, que el tenim per aquí. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs les paraules de Dani Salgado, autor de 4 gols en el debut contra el Ciutat de Terrassa en l'inici de Lliga, victoriós d'aquest Club Natació Sabadell.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Dani Salgado, un dels protagonistes, com deia el Pau Vituri, de la jornada, sense cap mena de dubte, amb aquests 4 gols que va anotar a l'estrena, a la Lliga de la Segona Divisió B, davant de l'Isur, Ciutat de Terrassa. Em quedo amb dos titulars, allò d'estar un pèl resabiats del que va passar la temporada passada i de voler anar partit a partit i no mirar més enllà després d'una gran primera volta del conjunt de Diego Blanco, i en canvi a la segona va costar molt més, van perdre tota l'embranzida que portaven i es van quedar aquí en terra de ningú, sobretot especialment, doncs, important el tema del rendiment defensiu que deia també Diego Blanco abans comparat amb la campanya anterior, però també un petit encàrrec el que ha deixat Dani Salgado, i això sí, remarcant també que el club que tracta bé, literalment ha dit el colomenc, després també li has d'acabar donant coses, i d'aquí que al final, tot i les ofertes que tenia, doncs tinguem un any més de Dani Salgado defensant els colors d'una entitat sabadellenca com és el Club Natació Sabadell en la seva secció de futbol sala. Parlàvem abans en començar d'una de freda i una de calent pel que fa a la segona B de futbol sala, i això que veníem, no sé si diríem una certa eufòria, però sí un pèl enratxats de com havia anat l'inici de la temporada per l'escola Pia. Doncs bé, es va deixar sorprendre el conjunt de Can Colapi a la primera jornada de la segona divisió B a la pista d'un altre nouvingut a la categoria, com és el futsal Lo Caragol de Lleida, un equip que venia amb força des de baix i que va superar els sabadellencs per 7-2 en un partit en el qual, segons l'entrenador, segons Borja Burgos, i això no acostuma a ser gaire habitual parlar amb aquesta franquesa, amb aquesta sinceritat, l'actitud no va ser l'adequada, diu, per part dels seus futbolistes.
Va ser un pal dur, però bueno, ha sigut només un partit i crec que hem de ser conscients, bueno, d'això que et comentava, de que la Lliga és complicada sempre, cada partit, tant a casa com a fora, que és molt complicat sumar 3 punts i que ens hem d'exigir al màxim.
Doncs s'han d'exigir al màxim, s'han d'exigir més, sobretot perquè recordem que aquesta derrota en la jornada inaugural de la Lliga arriba just després d'haver plantat cara, ni més ni menys, ara que el Pau Vituri parlava amb el Dani Salgado, del seu filial, al primer equip de l'Indústria Santa Coloma, és a dir, a un equip dues categories superior, a un equip de l'elit, a un equip que a les semifinals de Copa Catalunya va haver de suar de valent contra l'Escola Pia per poder superar el conjunt de Borja Burgos al Palau i arribar així a la final. Era un partit històric, era un partit ple de motivacions pels del carrer Garcilaso. En canvi, aquesta setmana, si comparem un resultat amb l'altre i el rendiment de l'equip en un partit i en l'altre, doncs, com diu Borja Burgos, al final, el partit de la pista del futsal Lo Caragol de Lleida potser és fins i tot un bon toc d'atenció a l'hora d'afrontar el campionat de Lliga que acaben d'arrencar.
I això crec que ens demostra que la Lliga és una altra història, que serà molt competida fins al final, que no té res a veure que hem fet a la Copa, que en aquesta categoria no pots donar mai per fer 3 punts i tal, has de guanyar sobre la pista.
Doncs no es pot donar per feta cap victòria. Pensem ja de cara al futur, aquesta segona jornada del campionat. Ho deixàvem entreveure amb l'entrevista del Pau Vituri amb el Dani Salgado. Aquesta setmana hi haurà doble enfrontament entre conjunts sabadellencs i colomencs. D'una banda, aquí a Sabadell, al carrer Garcilaso, Escola Pia, la Unió Santa Coloma. De l'altra, al pavelló de l'antic Catgas, al pavelló de l'ara anomenat Indústria Santa Coloma, l'Indústria García de tota la vida, el filial del conjunt colomenc mesura les seves forces amb l'equip que entrena Diego Blanco, Indústries B, Club Natació Sabadell. I atenció, perquè demà aquí a l'Hotel Suís ens visita ni més ni menys que Joan Soteres, l'expresident del Sabadell i únic dels dos precandidats que ha recollit els avals necessaris al procés electoral a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Per tant, al cap i a la fi, qui revalidarà el seu càrrec, qui serà el nou president de la Federació Catalana. Amb ell parlarem del futur de l'ens federatiu i també de tota la polèmica amb Ivan Carrillo, amb el president del Gavà i qui optava també a la presidència. Això sí, s'ha quedat sense els avals suficients, la majoria d'ells, o com a mínim uns quants, no eren vàlids i, per tant, no opta a les eleccions. Joan Soteres, reelegit president, però amb reclamacions de pel mig per part de Carrillo. No defugirà la polèmica Joan Soteres, també parlarem amb ell del Centre d'Esport Sabadell. Buscarem també ex de l'Ontinyent i del Sabadell com a bon dimecres, i de fet també té relació amb un dels clubs que citàvem ara, amb el Gavà, i tindrem una mica més de futbol sala amb la gent de l'Amics del Pou, Nou Escorial, i també el Femisport femení, entre d'altres temes.
Hotel Suís.
Des del control de so, el Toni González, el nostre tècnic, us envia una abraçada enorme, també servidor Adrià Arroyo, en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, per continuar informats. No marxeu de la 94.6. Si voleu, per exemple, a través de les xarxes socials, ens podeu trobar @RadioSabadell a Twitter o @radiosabadell.fm. Demà, a partir de les 2, més Hotel Suís. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.